Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
Bona tarda, us informa Carme Montero. La capella ardent del Papa Francesc, que s'obrirà demà al matí, durarà 3 dies. Fins divendres, els milers de fidels que es dirigeixin a Roma el podran vetllar. Anem cap al Vaticà, enviada especial de Catalunya Ràdio, Gemma Bonet, amb el suport tècnic de José Antonio Rodríguez. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Els fidels veuran de primera mà el Papa Francesc difunt, una imatge que avui ja s'ha pogut veure que ha estat difosa per la Santa Seu. En aquesta fotografia s'hi veu el Papa que descansa en un taüt, que és un taüt de fusta amb un rosari a la mà. Està sobre un fèretre forrat amb vellut vermell i porta una casulla porpra i una mitra blanca. La data del funeral avui també ja s'ha sabut. Serà dissabte a les 10 del matí. Han confirmat ja la seva presència la primera ministra Giorgia Meloni, també Donald Trump o Emmanuel Macron, entre d'altres líders mundials. I el trasllat del difunt a la Basílica Vaticana serà demà al matí, a partir de les 9. El fèretre del Papa Francesc sortirà en processó des de la seva residència de Santa Marta fins a Sant Pere del Vaticà. Gemma Bonet, Catalunya Ràdio, Roma.
Més notícies, Marc Carbonell.
Espanya és l'única de les grans economies europees que s'ha salvat de la retallada que ha fet el Fons Monetari Internacional en les previsions de creixement. Segons l'últim informe de l'FMI, l'economia espanyola avançarà dues dècimes aquest any i arribarà al 2,5%. D'aquesta manera liderarà el creixement europeu.
Almenys 24 persones han mort a la localitat de Pahalgam, al Caixmir, administrat per l'Índia, després que homes armats hagin obert foc contra un grup de turistes. Al front de la resistència, que practica l'islamisme jihadista, ha reivindicat l'acció. Les primeres informacions apunten que els agressors han atacat visitants indis després de verificar que no professaven la fe musulmana. Una dona enregistrada al lloc dels fets demanava ajuda a un autòcton que mirava d'ajudar una persona malferida durant l'incident.
Si us plau, si us plau, ajudeu-lo.
D'acord, d'acord, senyora. Sí, sí, senyor, està bé? Vol aigua? Prengui una mica d'aigua, senyor, si us plau.
L'actriu barcelonina Loles León, Joan Saura, líder d'Iniciativa i conseller del primer tripartit de Pasqual Maragall, la cineasta Carla Simón, la periodista Rosa Maria Calaf, el sindicalista pagès Joan Cavall i a títol pòstum el teclista de Mishima i divulgador cultural Marc Lloret són alguns dels distingits amb la Creu de Sant Jordi d'enguany. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, raonava així l'elecció dels guardonats.
La selecció dels guardonats d'aquest any manté, com sempre, el compromís d'igualtat entre homes i dones, com s'ha fet a les darreres edicions, i com sempre també ha volgut recollir la diversitat de professionals i la representació territorial d'arreu del país.
L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat acusa Lola Índigo de mentir en un programa de televisió sobre un concert que tenia programat a l'Estadi de l'Espanyol pel 12 de juliol i d'haver venut entrades malgrat no tenir autorització per actuar-hi. Cornellà de Llobregat, David Àngela.
Bona tarda. L'Ajuntament de Cornellà ha emès un comunicat on diu que la cantant va mentir al programa El Hormiguero quan va assegurar que li havien prohibit actuar a l'Estadi de l'Espanyol. El consistori afirma que contempla emprendre accions legals contra la cantant, que assegura que ha venut 20.000 entrades. Índigo va dir al programa de Pablo Motos que l'alcalde de Cornellà, Antonio Balmón, havia decidit autoritzar només fer un concert al mes i que havia optat pel de Robbie Williams. Davant la polèmica, l'Ajuntament surt al pas per recordar que hi ha un acord amb l'Espanyol i amb els veïns de l'estadi per no fer més d'un concert al mes per no perjudicar el seu descans. David Àngela, Catalunya Ràdio, Cornellà de Llobregat.
Esports, Ruth Vila.
Aquesta tarda s'obre una nova jornada de la Lliga Masculina de Futbol. El Barça, amb la final de dissabte de la Copa de l'Horitzó, rep avui el Mallorca a Montjuïc. Els de Hansi Flick busquen consolidar-se al capdavant de la classificació davant un equip que ara mateix és setè en posicions de places europees. El Barça-Mallorca començarà a 2:15 i, com sempre, el podreu seguir a la transmissió que en farem a la TDT de Catalunya Ràdio. Abans de les 7, l'Espanyol jugarà al camp del València. En cas de victòria, els blanc i blaus gairebé certificarien la permanència. El València espanyol també el podreu seguir a la transmissió que farem dins el Tot Gira de Catalunya Ràdio. El Barça d'handbol, per la seva banda, ha renovat Luis Frade fins al 2029. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta buscarà avui la classificació matemàtica per a la final a 4 de la Champions masculina. Els mariners visitaran la piscina de l'Oradea romanès, Cué de Grup, en partit de la cinquena jornada de la lligueta de quarts de final. Una victòria dels barcelonins, combinada amb la victòria també del Fenerbahçe, el líder davant el Savona, classificaria directament l'Atlètic Barceloneta. I a la Lliga de Futbol Sala, l'Indústria Santa Coloma visita avui també la pista del Palma en partit avançat a la jornada 28. Els colomencs, que són vuitens a la classificació i ocupen places de play-off, encara no han aconseguit guanyar fora de casa aquesta temporada.
Fins aquí les notícies.
A Catalunya Ràdio seguim creixent. 716.000 oients.
Són dades de l'últim estudi general de mitjans.
Aquests són els millors resultats de la nostra història.
Senyores i senyors, bon
dia. El matí de Catalunya Ràdio l'escolten cada dia 500.000 de persones. La tarda de Catalunya Ràdio fa la seva millor xifra d'audiència.
Molt content, són uns quants anys ja fent el suplement.
El suplement fa els millors resultats des del 2017.
A Catalunya Migdia, t'expliquem les coses.
Catalunya Ràdio continua sent el referent informatiu del país.
Cada nit tenim dues hores per aprofundir en...
També som líders en podcast i l'emissora generalista amb el perfil d'audiència més femenina i més jove.
Cada GM que passem som més. I això ens fa sentir molt privilegiats i orgullosos de la feina que fem.
Catalunya Ràdio. Seguim creixent.
A Catalunya Ràdio, de 4 a 7. La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
A les 5 i 7 minuts. A la tarda de Catalunya Ràdio ha arribat el moment de parlar d'economia amb Gonzalo Bernardos. Com estàs, Gonzalo?
Molt bé.
Has descansat?
Moltíssim. He tingut els meus sogres allà a Salou, les he cuidat, he fet moltíssima burocràcia universitària que m'he tret de sobre i, sobretot, avui, dia de retorn, i demà el millor dia que pot imaginar-se un en qualsevol país. El dia més bonic del món. Sant Jordi a Catalunya.
Amb quines ganes ens ho agafem tot, eh? Ens l'agafem tots, eh? És una passada.
És espectacular.
Però és que és així.
És que ni en cap lloc poden tenir un dia tan bonic com el que tindrem a Catalunya demà. És especial. Jo no sé la il·lusió que tens tu, però jo tinc moltíssima.
Molta. A mi és que és un dia que m'encanta, perquè a més tindrem l'oportunitat a més de fer un programa en directe al carrer Passeig de Gràcia, en contacte amb els oients. Vull dir que, escolta'm, fantasia. A veure, va, anem amb els nostres temes. Mira, fa setmanes que parlem, no és cap secret que l'economia mundial està girant al voltant dels famosos aranzels de Donald Trump, però potser del que no s'ha parlat tant és de com això ens afecta a nosaltres, si ens arriba a afectar la nostra economia quotidiana, eh? Com a ciutadans, si ens afectarà més directament o no la nostra butxaca, el compte corrent. Per tant, abans de que res, Gonzalo, posem-nos una mica en situació. Ho explicàvem l'altre dia, l'aranzel és aquest impost a les importacions. Qui el paga, aquest impost, i sobre qui recau?
Mira, el que li ingressa a Hisenda és l'importador. És a dir, imaginem que hi ha una empresa que agafa i ven, com vam posar un exemple aquí, vi als Estats Units. Doncs el que agafarà i rebrà aquest vi és l'importador. Aquest importador pagarà l'impost a la Hisenda Pública nord-americana. El que succeirà, que li dirà al d'aquí, el que el produeix el vi, que, escolta, com ella de poc aquí impost, que rasqui la butxaca i li posi un preu inferior.
Yeah.
I quan l'hagi de vendre, als nord-americans, no li agafarà i li repercutirà tot l'impost, perquè si no, perderia vendes i perderia beneficis, li repercutirà una part. Per exemple, un tracte equitatiu seria un terç el paga el productor d'aquí, un terç el paga l'importador i un terç el paga el consumidor. Però, compte, com més fidel és el consumidor, més paga de l'impost.
Ah, sí, eh?
Sí. La fidelitat va en contra dels interessos de les famílies. Si jo sé Estem... que encara que el preu puxi, en continuaran comprant, doncs li puxo tot el que puc.
Molt bé, és increïble. Per la marca estem disposats a pagar una mica més. Aviam, amb tot això que ara ens deies, això pot provocar una pujada d'inflació a Catalunya?
Jo crec que no, i ara us explicaré per què. En primer lloc, perquè el que succeirà, bàsicament, és que tindrem un escenari de baixada del preu del petroli. Ja la tenim, el preu del petroli en mercats internacionals, a 67 dòlars, quan estava abans a prop dels 80, i té la perspectiva de continuar baixant. Tres quarts del mateix passarà amb el gas natural, passarà amb moltes matèries primeres, que com a conseqüència que l'economia mundial va pitjor, doncs hi ha menys demanda, menys inflació, i per tant el que observarem és, per moltes famílies que estaran fins i tot molt contentes, és que si tenen un tipus d'interès variable, el seu tipus d'interès baixarà. Fixeu-se, el Banc Central Europeu ja el va baixar la setmana passada al 2,25, i aquí no s'ha acabat, perquè en aquesta reunió va dir que Lagarde, la presidenta del Banc Central Europeu, que reaccionarien ràpid, i que si l'economia europea afluixava, continuarien baixant. La meva perspectiva, a final d'any, com a molt alt, 1,75, com a molt baix, 1,50.
Ja en parlàvem un altre dia, d'aquells que van fer el canvi a hipoteca de tipus fix davant l'augment dels tipus per part del Banc Central Europeu.
I tant que sí.
En parlàvem un dia, que això també és economia domèstica. A veure, hi ha productes molt populars que tu dius que no pujaran. Per exemple, sabatilles Nike.
Es produeixen
Nike
a Vietnam, a Indonèsia, a la Xina, als arancels de Trump, si no li posem arancels addicionals als països del sud-est asiàtic, no variaran per res, per tant, els preus no pugen.
Ja. Hewlett-Packard, els productes d'aquesta marca.
Els ordinadors, que són d'una marca nord-americana, no es fabriquen als Estats Units els que venen aquí. Es fabriquen principalment, com sempre, com quasi sempre, en el sud-est asiàtic, i pot ser que algú en Europa, per pocs.
I amb el mòbil, l'iPhone?
Tots a Xina, o quasi tots a Xina. Per això, el Trump ha agafat i ha dit que temporalment els arancels relacionats amb els mòbils queden en suspens.
Una altra marca típicament americana, la Coca-Cola.
Aquí està molt a prop, Barcelona o Sevilla.
Ah, sí.
Són dues plantes gegants que té la Coca-Cola europea, que en el seu accionariat existeix com a principal família els d'Aurella, i la presidenta és Sol d'Aurella.
Aviam, marques altres, Dodot, per exemple, de Protecan Galmel. Res.
O de proximitat, o, si no, en el sud-est asiàtic. I pràcticament tot és el mateix. Escolta, i mirem, escolta, el Model 3 del Tesla. Doncs, molt probablement, a Berlín, perquè Tesla no identifica perfectament on es fabriquen, però, molt probablement, a Berlín. Sent Tesla un productor de cotxes en què la major part dels models que es fabriquen en Estats Units venen les peces d'Estats Units, no com la majoria, que quasi sempre venen del sud-est asiàtic. Ja que tenia en compte que la fàbrica del món és el sud-est asiàtic, a totes les empreses, ja siguin Estats Units, però sobretot en la Unió Europea, que han decidit marxar de la Unió Europea, les hem posat pont de plata, s'han anat al sud-est asiàtic, i això ha servit per dues coses. Per tenir una inflació molt més petita. I sabeu a qui beneficia una inflació molt, molt, molt petita? Algú dirà, als consumidors. Depèn si pujan més el salari que la inflació, que no sol succeir normalment, sinó als especuladors, perquè quan menys és el tipus d'interès, més fàcil és tenir un crèdit, menys costos té la consecució d'un crèdit, i més guanyes en la borsa o en el mercat immobiliari.
Ja. A veure, dels Estats Units, què importem? Petroli?
Importem petroli i moltes vegades el que passa és que importem petroli cru i aquí el refinem.
Sí. Eh?
Perquè és curiós, el petroli està en importacions i exportacions. Mm. Per una part l'importem, però després, refinat, li tornem a exportar als Estats Units. I Estats Units és el més gran productor de petroli del món. Per tant, és normal que l'importem. I direu, clar, però ara, si li posem arancels, en primer lloc, serà difícil que li posem arancels. Perquè normalment els arancels a Europa li posarem a productes manufacturats.
Yeah.
Aquesta serà la represàlia. O productes agrícoles. Però matèries primeres, jo tinc bastants dubtes. I llavors, què passarà amb el petroli? Li hem dit abans. Més oferta, perquè ara l'OPEC incrementarà la producció, menys demanda, cap a baix. És possible que s'apropi a $50. Per tant, no serà inflacionari, sinó deflacionari.
Déu-n'hi-do. El gas és un altre...
El gas, tres quarts del mateix. Nosaltres importem moltíssim gas. Per què? Mireu, nosaltres no ens arriba el tub des de Rússia que permet l'exportació del petroli produït... del gas natural produït en Rússia. En conseqüència, nosaltres hem d'agafar el gas d'una altra manera. Una part ve d'Argèlia, però l'altra part es produeix en Estats Units. Es posa, es liqua, es posa en metanès, arriba al port de Barcelona i el tenim aquí. Sí. Llavors, això continuarà igual, però amb un preu més petit per la demanda més baixa que hi haurà de gas natural.
Yeah. Medicaments i vacunes, això també ho importem dels Estats Units.
Sí, però, per exemple, les matèries primeres dels medicaments quasi totes es fan a sud-est asiàtic, principalment la Xina. Nosaltres, aquí, de l'ibuprofè i del paracetamol, li posem la caixa, li podem posar el que seria, en aquest cas, el medicament apte per les farmàcies, però la matèria primera, al sud-est asiàtic.
Vale. A veure, productes que de la nostra cistella de la compra, que no sé si s'encariran, per exemple, soja, nous, llegums...
Sí, això sí.
Això s'encarirà, eh?
Això ve d'Estats Units, una part petita, i pot ser que algun d'aquests productes sigui una mica més car, però és fàcil de substituir-lo per producció nacional o per producció europea. I l'únic és que aquests productes que es venen molt a Espanya, sobretot la soja, deixaran de vendre's. El Consorci Internacional Soybean d'Estats Units, que és vendre la soja per tot el món, pot patir considerablement si en represàlies per fastidiar els estats on manen els republicans, la Comissió Europea i altres països li posen arancels a la soja.
Ja... I els altres, els sucs també, per exemple, també ho veurem encarir.
És una de les importacions que fem, però els principals sucs que tenim aquí venen de Múrcia i venen del Llevant. Per tant, algú pot tenir algun petit increment d'algun producte molt determinat, però tampoc.
Aviam, preguntes que ens estem fent també una mica aquests dies davant la incertesa una mica de l'economia mundial, perquè fins i tot es fan pronòstics de creixement de l'economia una mica a la baixa, tenint en compte doncs el moviment que està fent Donald Trump, eh? Tot plegat encara sota l'impacte de... Per exemple, l'FMI, això és d'avui, no?, que rebaixa en 8 dècimes el creixement mundial pel 2025, eh?, per la guerra arancelària de Donald Trump. Clar, per exemple, és un bon moment per comprar un cotxe?
Sí, tant. Mira, la compra de cotxes ve derivada principalment, el factor que més l'influeix és, indiscutiblement, que la gent tingui diners perquè té una ocupació, però el segon són els tipus d'interès. I els tipus d'interès baixaran. Ara, una altra cosa, i aquest és el problema, és quin cotxe compro? Perquè la gent té dubtes.
Ah, sí, sí. I l'altre dia vam fer un consultori per intentar aclarir quin cotxe s'ha de comprar. Perquè, un, ara.
Per un costat tens el cotxe de motor de combustió, que ja no contamina el que contaminaven, però que, clar, les persones pensen, ja no em deixaran entrar a les ciutats. Per tant, tinc dubtes sobre si continuar comprant-lo perquè són els que tenen un preu més baix. Per l'altre costat estan els híbrids i per l'altre costat estan els elèctrics. El que estan triomfant a Espanya són els híbrids no enxufables.
No
endollables.
Ja, 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 cadascú... Aviam, valor en refugi, que s'ha considerat un valor segur, l'or... Ara és un bon moment per vendre's or?
Està caríssim. Està caríssim, l'or.
Et donen molts calés.
Per tant, te donen més que mai. Però compte que la comissió que s'emporta el venedor és brutal.
Ah, sí?
Brutal. El marge de guany que té el que compra or és espectacular. Pot tenir perfectament alguns, no dic tots, 30% o
dius?
Més. Què dius? Sí, sí, sí. Perquè te fan un tracte un a un.
Yeah.
I te van provant. A partir d'aquí, si tu no és conscient del que val aquella pulsera que tens, aquell collar que tens, en or, doncs tens un problema perquè segurament alguns te tractaran molt bé i et pagaran el que toca i altres que no. I com distingeixo el que em pagaran molt bé i el que pagaran malament? Doncs prova i error. Però sobretot, abans de vendre alguna d'aquestes elements personals que tens des de fa anys, ens aventa't del que et tocarà. I consulta amb un especialista.
Important, eh? Sempre això. Aviam. No sé si està relacionat amb la incertesa creada pels aranzels, però sembla que hi ha un petit fenomen a casa nostra que s'ha detectat, un augment significatiu de la petició de microcrèdits. D'entrada, què és un microcrèdit, Gonzalo?
Mira, un microcrèdit, la definició, és un crèdit d'import molt baix. Import molt baix poden ser 300 euros, 500 euros, 1.000 euros, però hi ha dues parts d'aquest microcrèdit. Una, la que va néixer en l'any 72, perdó, en l'any 76, a Bangladesh, Mohamed Yunus, que ho va donar 27 dòlars a 42 persones que feien mobles de bambú i que va ser la primera vegada que s'estén en compte en l'etapa moderna d'aquest microcrèdit. Mm-hmm. Perquè abans aquestes senyores anaven a prestamistes professionals i que tot el benefici que podien treure se'l quedava al prestamista. Just el que va aconseguir és que poguessin tornar el crèdit i poguessin millorar significativament el nivell de vida.
Mm.
Això, per tant, primera part, és per muntar un negoci, per fer emprenediment. Ara bé, emprenedoria. Això, principalment, és en països emergents, en països pobres. Aquí, indiscutiblement, els microcrèdits tenen una funció molt menys social. Aquí, la majoria de crèdits petits són el que anomenem crèdits ràpids, i aquests crèdits ràpids és que tu aconsegueixes 300, 500, 1.000, 1.500 euros en un plis-plas.
Això perquè se t'espatlla el cotxe i no el pots pagar. Clar, però això demostra la manca de liquiditat, de moltes famílies.
Però, en primer lloc, què és un microcrèdit que tenim a la nostra disposició fàcilment? El de la targeta de crèdit.
Ja.
El de la targeta de crèdit, tu tens un microcrèdit que és gratis fins a final de mes i després els tipus d'interès ja són elevats. En una situació normal, la mitjana està entre el 18 i el 19% dels tipus d'interès de les targetes de crèdit. Altres microcrèdits, compte, perquè hi ha moltes empreses que donen microcrèdits que no tenen la regulació del Banc d'Espanya.
Ah.
I t'apareix en la publicitat 0% TAE. I tu dius, home, 0% TAE, això és fantàstic, perquè significa que aparentment no en cobren res. Compte que hi haurà una comissió amagada que serà molt important.
Ja.
Perquè en aquestes empreses de microcrèdits, no en totes, te poden arribar a cobrar fins i tot interessos del 300% anual.
Per tant, aquí s'ha d'anar en compte amb tots aquests negocis, com sempre i des de tots els temps, amb els usurers.
Evidentment.
Gent que vol treure aquest màxim profit.
Importantíssim.
De la necessitat, eh?
Importantíssim. L'entitat ha d'estar regulada pel Banc d'Espanya.
Ja.
Importantíssim. I així, la lletra petita i fins i tot, si podeu, la lletra invisible. Perquè, clar, quan jo he vist en la publicitat des de 0% DAE... On està el secret? On està el secret? El des de... Que segurament...
Mai és zero.
Que segurament serà el cosí, el germà, que li donaran el zero, a la resta no. Perquè el secret és el següent. El secret és... No demanem garanties. Fins i tot et prestem si estàs en un fitxer de morosos. Val? Llavors, clar, és un crèdit del risc.
Clar,
i
clar.
Si el que presta té un alt risc, el normal és que el tipus d'interès sigui molt elevat. I compte, que això entreu una dinàmica molt dolenta. Comenceu demanant, sol·licitant un préstec de 300 euros. Després us diuen que no pots tornar-lo. Doncs vinga, va, un altre préstec més gran, un altre més gran. I al final això és una bola de neu que us pot fer la vida molt difícil, com a mínim, durant un temps.
Déu-n'hi-do, s'ha d'anar en compte i assessorar-se. Assessorar-se, no?, buscar allò, segones opinions, també, com quan un va al metge amb un diagnòstic estrany, poder-se assessorar, és a dir, m'han ofert això, però ajuda'm a llegir aquesta lletra fins i tot invisible que tu deies, eh?
És bàsic. Mira,
per no prendre
mira,
mal.
Més,
és que...
jo no tinc ni idea de mecànica. Tampoc tinc interès. M'he buscat un mecànic que és difícil, eh? Que no em prengui el pèl, perquè és fàcil. No tinc ni idea del el que seria, per exemple, a l'aire condicionat. Doncs m'he buscat algú que entén i que és de la confiança. De la mateixa manera que vosaltres busqueu un metge de confiança, que és essencial indiscutiblement, heu de buscar algú que sàpiga, dins de la família, dins dels amics, o professionalment, de finances, perquè no es prenguin el pèl, perquè hi ha molta gent que està disposada a que pagueu més del que hauria de pagar.
Déu-n'hi-do. Deixem-ho aquí, així ben amunt. Gonzalo, gràcies.
A tu.
Bon dia de Sant Jordi.
Sant Jordi a tothom.
Que vagi molt bé. Ara farem una pausa per la publicitat. Per cert, encara recollint el dia d'ahir, en la pròxima mitja hora, concurs de refranys amb la Marta Pérez Verge i en joc dues mones que jo us dic que són espectaculars. Les hem tingut tot el matí allà mirant-nos-les, sense tocar-les, lògicament. Seran pels que participeu, d'acord? Ara us ho explico, la tornada. Fins ara.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
Cavall atleta ocell, de Manuel Baixauli, ha guanyat el Premi Òmnium a la millor novel·la de l'any. Aquest Sant Jordi regala Cavall atleta ocell. Aquest Sant Jordi regala el Premi Òmnium.
Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
A Cap Bravo podríem...
cinema.
En comptes d'això, preferim donar-te un club ple d'estalvi, amb ofertes exclusives, cupons personalitzats i dies especials. Acumula 10 euros per fer-te del club i 10 euros més per registrar-te a l'app. Qui et vol bé, et farà estalviar. Cap Bravo. Més informació a capbravo.com.
Sant Jordi arriba amb art i ritme a casa Seat.
Gaudeix de firmes d'autors, exposicions de TV Boy i del Barça i música en directe amb un piano de cua al cor de Barcelona.
També t'hi esperen roses solitàries i moltes sorpreses.
Aquest 23 d'abril vine a celebrar la cultura d'una manera única.
Natura, excursions, amistats i diversió. Apunta't a les millors colònies d'estiu del Periódico i Fundesplai. Una setmana per només 365 euros. Places limitades. Informa't en estiudecolònies.elperiódico.cat.
La Núria Bacardit, periodista de TV3 a la Catalunya Central, s'estrena en el món de la literatura amb Les orquídies del mal. Una novel·la de misteri ambientada en un poble de la Catalunya rural on un cadàver sacseja la vida idíl·lica dels seus habitants. Tots seran víctimes o sospitosos. Aquest Sant Jordi regala Les orquídies del mal, un cosi crem de quilòmetre zero de la periodista Núria Bacardit. Publica La Campana.
Aquest Sant Jordi celebrem 45 anys al costat de la nostra cultura. Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana. Des de BBVA i la Fundació Antigues Caixes Catalanes, felicitem els escriptors i escriptores premiats. Bona diada.
Senyor de París,
No teniu el dret de tallar el camí de l'esperança.
Els acords de Schengen permeten la lliure circulació de persones per la Unió Europea.
Les pedres del Coll de Banyuls s'han retirat diverses vegades per obrir el pas.
França incompleix la normativa des del 2015 fins a dia d'avui. Nits sense ficció. Pirineus, el mur invisible. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit.
En la venda del teu cotxe, com en tot, pot ser un loser o un pluser. Un loser no valora el seu temps. Un loser es deixa embaucar amb ofertes de compra que no es respecten. Vols ser un pluser? Vine directe a Ocasión Plus per rebre sempre la millor taxació, pagament a l'acte i sempre amb una transparència total.
Ocasión Plus. Ja som més de 200.000 plusers. T'hi afegeixes?
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Et comprem el cotxe.
Vender mi cotxe.
Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya Ràdio.
Som 3CAT.
Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
Som 3CAT.
La cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró.
Reivindicant el ball amb oli. Aquesta rapera i ballarina barcelonina que respon al sobrenom artístic d'Oli es marca aquí una mena de declaració d'amor cap al ball. La cançó es diu Vibra i és tota una reivindicació tant de la música com justament del ball, una disciplina que Oli assimila a una forma de lluita, militància i resistència, tot plegat mentre remena cap, peus i malucs.
Cançó del dia de Catalunya Ràdio amb Frank Lluís Giró. La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
Passa minut i mitja, 6:15 de la tarda. Obre cometes i diu... Potser estàs decebuda amb la vida, amb allò que vas creure que seria, amb allò que no és. Pot ser que al teu interior hi hagi un lloc buit que pren més i més protagonisme i pel qual estàs cada cop més dissociada de la realitat. Potser veus el bucle en el que estàs immersa, l'espiral de decepcions i inseguretats, la força de la insuficiència que et fa parar i oblidar. Tanca cometes. Així comença Piròmanes. És l'últim llibre de la periodista i escriptora Noemí Casquet. Com estàs? Benvinguda.
Molt bé, moltes gràcies.
Un fragment amb moltíssima força que ens situa d'alguna manera en el punt de partida d'aquest llibre. Piròmanes, el vuitè, deies ara, que escrius.
Sí, vuitè.
Demà tindràs una feinada el dia de Sant Jordi, perquè tens molts seguidors, a més, a les teves xarxes socials, també com a divulgadora de tot, que és la sexualitat. No? Com incendiar la teva vida i despertar el teu poder? Què passa? Al llarg de la teva trajectòria i de la teva experiència personal has detectat que les persones som capaces, arribem a desaparèixer posant-nos a l'ombra d'altres persones a les quals estimem?
Uf, jo... Vaya pregunta, ¿no?
Bé.
Comencem. Sí, yo creo que sí, realmente lo que hacemos en muchas ocasiones es que perdemos nuestra identidad para querer gustar a los demás. Creo que en algún momento todos los seres humanos lo hemos hecho, pero en el caso de las mujeres no es neutral. Para nosotras nos han dicho que no somos suficientes, que tenemos que cambiar para ser amadas, o que tenemos que adaptarnos a la otra persona casi para ser vistas. Y como nos han instaurado ese deseo de ser ser amadas constantemente, estamos buscando esa ser las elegidas de algún modo. Bueno, esto forma parte del sistema, pero hay que darse cuenta y hay que romperlo de algún modo.
I tu creus que això passa en les parelles heterosexuals o també en parelles homosexuals? Ens passa a tots, ens pot arribar a passar a tots.
Sí, porque es que la educación que hemos recibido desde que somos pequeñitas es por igual. Al final nos han educado dentro de un mundo que es patriarcal, que también es heteronormativo de algún modo, entonces nos han educado en esa línea. Piensa todas las películas que has visto cuando eras pequeña, qué línea tienen, ¿no? Y qué dicen de las mujeres.
Mira, a les teves xarxes socials has posat aquests exemples, per exemple.
Pierdes tu identidad cada vez que estás en pareja porque tal vez pienses que si te conviertes en ese prototipo ideal de esa persona, ¿te va a querer más? A mí esto también me pasaba. En mi primera relación fui una fanática del gimnasio, de las bicis, de la medicina y de la odontología, porque todo eso era su mundo. Hasta que llegó mi segunda relación. Rápidamente enlacé con otra persona y ahí me convertí en una fanática de las motos, los viajes, e incluso me corté y me puse colores rarísimos en el pelo para ser esa sonsa. Y en mi tercera relación...
No, és allò, a veure, cap on va aquest, no?
Preguntant del que vulguis.
Ai, mare de Déu, mare de Déu.
El que vulguis.
És fort, perquè tot això és per agradar, dius tu, no? Per sentir-te que encaixes en això. Ara que parlaves de les referències que tenim de petites, l'any 98 doncs ja no eren petites, però sí que es va emetre una pel·lícula que dius que et va canviar.
Sí.
Mulan, de
sí.
Disney. Sí. Explica-la tu mateixa.
Sí, porque mientras estábamos manteniendo un montón de películas tipo Blancanieves y los Siete Enanitos, ¿no? La Bella Durmiente, donde el consentimiento está inexistente, La Bella y la Bestia, ¿no? Que ya literalmente estabas al servicio de un monstruo. Entonces, llega Mulan y cambia todo y nos da el permiso de ser, donde vemos que ella se corta el pelo y el honrar a su familia no tiene nada que ver con el matrimonio y ser, entre comillas, una buena mujer, tal y como estaba establecido, sino que salva a su país, ¿entiendes? Entonces, ahí para mí fue un antes y un después. Y yo creo que Mulan fue un antes y un después para muchas millennials que fuimos a verla en el cine y fue como, wow, de repente tengo el permiso de ser lo que yo quiera, más allá de la figura de princesa rescatada por los hombres que todo el rato me están diciendo durante tanto tiempo.
Ja. De fet, en tota aquesta divulgació que fas a xarxes socials sobre la sexualitat i la manera de gaudir, de tenir plaer, tu has trencat molts murs. Jo tinc la sensació que tu has arribat a moltíssima gent que no havia obert o parlat obertament mai de la seva sexualitat, de com practicar determinades pràctiques, perdó per la reiteració, sexuals. Vull dir que amb això també tu has trencat silencis i murs.
Mm. Sí, realmente parte de mi trabajo es eso, es reivindicar y dar luz a aquellas cosas y mitos, ¿no? Que tenemos. Mm. Fíjate, ayer hasta justo hablaba del mito del tamaño del pene, que en muchas ocasiones hablamos de esto, de los tamaños del pene, pero ya en el Kama Sutra, que hablamos de, es un escrito por, bueno, escrito por Vatsyayana entre el siglo 3 y 5 más o menos después de Cristo, pues ya ahí se recogía que no solo el tamaño del pene era importante, sino también el tamaño de la vagina, porque claro, entonces las combinaciones eran importantes. Si un pene es muy grande con una vagina muy pequeñita, pues la combinación va a ser un poco complicada. Obviamente estamos hablando en términos heterosexuales porque hace bastantes años atrás, ¿vale? No le podemos pedir tanto a la vida. Aún así, en el Kama Sutra se recogían prácticas homosexuales también. Pero, por ejemplo, esto es uno de los mitos que en muchas ocasiones hemos estado hablando de los tamaños de los penes, y es que, en general, también tenemos que hablar del tamaño de todas las combinaciones posibles que se pueden hacer y que al final podemos disfrutar, sea con nuestro propio género, sea con nuestro propio sexo, sea con otras personas. En general, tener la información accesible a nuestro placer y que la educación sexual no se lleve únicamente al miedo, que es necesario hablar de las ITS, es necesario hablar también de los preservativos, pero es que es tan necesario romper mitos y empezar a encarnar nuestro cuerpo desde el derecho a tener el conocimiento y disfrutar de nuestro placer, porque no nos han enseñado a sentir.
No, t'hi trobes, no? A la vida t'hi vas trobant. Escolta, però això ara estava pensant. Et trobes resistència? Sí? Sí, a la xarxa sí,
moltíssima, clar. Sí. Y además una resistencia que no solo me viene de personas como más conservadoras, sino en general, ¿no? Desde gente que dice que no estoy preparada para hablar de este tema, cuando llevo formándome muchos años sobre este tema. Yo soy periodista de base. Sí. Entonces, pero tengo un posgrado en terapia sexual, estoy en un máster de sexología, llevo 15 15 años divulgando sobre el tema, investigando en otras culturas. Luego, por otro lado, también desde feministas que me comentan pues, que estoy al servicio del patriarcado, o pues personas que básicamente con el tema de los que hablo, pues que no están de acuerdo. En fin, al final forma parte, ¿no?, de esto, forma parte de ser una persona que tiene pues seguidores o tiene un personaje público que la gente pueda opinar sobre mí, y me parece bien siempre y cuando sean críticas constructivas. Yo no tengo la verdad absoluta, yo aprendo muchísimo de la crítica, cada vez más, cada vez me replanteo muchas cosas, pero sí que llega un punto en cuando te vienen con esa crítica constructiva y te insultan, por ejemplo, no puedo aprender de un insulto, no, ¿sabes? Claro. Y más insultos que me llaman guarra, zorra, pues bueno.
¿Y bloqueas o no?
Sí, a veces sí, porque es mi... Hay veces que digo, bueno, ya está, da igual, ¿sabes? Pero otras veces cuando son personales los insultos que ya hablan, que van a tus heridas, ya sí. Porque es que esta es mi casa, ¿sabes? Y al igual que no dejaría que alguien llegara a mi casa y la llenara de mierda, pues no, obviamente mis redes sociales es así. No puedo controlar el discurso social, ni tampoco lo pretendo. Yo sigo mi camino. Habrá gente que sí, sea como más afín a mí, otra gente no, pero formo parte también de este movimiento. Igual que yo, hay personas que soy más afín. No creo que debamos de gustar a todo el mundo.
És molt interessant perquè durant molt de temps hem estat dient no, has d'acceptar, si et diuen coses és igual, no hi facis cas. No.
No. No.
No.
Y es que le vas a hacer caso, es que es imposible no hacerle caso.
Es que es muy interesante eso, es imposible, ¿no?
Somos personas, a mí la gente, de verdad, yo cuando me viene la gente, ¿y cómo llevas la crítica? Fatal, cariño, yo la llevo fatal. O sea, a mí me critican muchísimo por un montón de cuestiones, y yo la crítica la llevo muy mal, pero porque soy un ser humano, que soy muy vulnerable y que de algún modo me muestro mucho, y obviamente, pues cuando alguien viene y te dice cuatro cosas, pues dices, ostras, ¿seré que yo soy una idiota y no estoy estudiando lo suficiente? Y entras en esa cosa de no soy suficiente, ¿será que puedo mejorar? ¿Será que lo puedo hacer mejor? Y esto es infinito, porque ahí te entra el síndrome de la impostora.
Y las
esto es maravilloso para nosotras.
Sí, totalmente. Escolta, tens aquest llibre, el vuitè, Piròmanes, editat per Planeta, i que demà doncs, et traurà al carrer, com tants i tants autors, en el dia de Sant Jordi. Dius que el propòsit del llibre és ensenyar-nos el camí del foc. ¿Quién es aquel camino?
Bueno, sobre todo el camino de no aguantar, porque creo que en muchas ocasiones llevamos como aguantando mucho y esperando de la vida. Creo que todas, en general, todo el mundo esperaba como mucho de ser adulto cuando éramos pequeños, y de repente llegas a un punto en el que estás en piloto automático y dices, pero todo esto ¿a dónde me lleva y qué sentido tiene? Entonces, en el momento, especialmente las mujeres que somos las maestras del aguante, lo aguantamos todo, incluso lo inaguantable, entonces ahí es cuando viene el libro, y es el camino del fuego, es el camino de quemar partes de tu vida. En este caso está dividido en cuatro: la identidad, el poder, el placer y el amor, donde hablo de distintos mitos, de distintas cuestiones, para con ejercicios prácticos para poder quemar y darte cuenta de quién eres en realidad y hacia dónde vas.
De fet, agafes de la mà el lector i l'acompanyes per tot un camí que pretén ser tota una experiència de retrobament, no? De treure's això de les màscares i de trobar exactament qui ets per no permetre't desaparèixer després, no?
Efectivamente, y no solo desaparecer, sino también hablar del poder, de tener... Justo hablo del síndrome de la impostora, que me parece algo muy importante para... De un tema de conversación entre mujeres, porque somos muchas que sentimos que no somos capaces, que no somos suficientes, que no estamos preparadas para hacer lo que hacemos, o que lo que tenemos es... Bueno, no nos lo hemos trabajado nosotras, es un milagro de Dios que nos lo ha dado, ¿no?
Yeah.
Entonces, y más de nuestro placer, y ya no hablo del placer sexual, que me dedico a ello... Pero es el placer vital en el caso de las mujeres.
Ho dius fins i tot del gaudir d'un bon menjar, no?
Sí, o del descanso, amiga. ¿Hace cuánto no descansas? O sea, estamos hiperproduciendo constantemente, y cuando de repente entra alguien por la puerta y ya estás como haciendo ver como que haces un montón de cosas. Hermana, quédate en el sofá haciendo scroll en Instagram, no pasa nada.
Ens podem permetre ser mediocres, no?
Allò,
vull dir, assumir que, escolta, la gama de grisos.
Sí, de hecho, justo hablo del permiso de la mediocridad, que en el caso de las mujeres es muy necesario, porque no nos lo permitimos. O sea, nosotras estamos todo el rato que se nos ha puesto la losa de la perfección. Todo lo tenemos que hacer perfectas. Nos exigen más que a nadie. Entonces, de repente, cuando hacemos las cosas mediocres, oye, yo quiero tener el derecho de cagarla y de cometer errores, ¿sabes?
Sí, sí, sí. M'agrada perquè proposes algunes pràctiques, com per exemple en el capítol del poder. Diu, presentes la tècnica 10/10, aconselles que tinguem tres comptes corrents. Un és el de la nòmina, un altre pels estalvis i un altre pels capricis. Ara, clar, cadascú ha de decidir aquí com repartir els diners, no?
Sí, sé que a dia de hoy, con los pisos tal y como están en este país en general, es un poco utópico. Si puede ser el 10-10, genial. Lo que es el 10-10 es básicamente el 10% lo ahorras para un cuenta de ahorro y el 10% pues para tu ocio, tus caprichos y demás. Creo que es muy importante cada vez que ahorramos también darnos el capricho, porque si no lo vemos como una obligación y nunca vamos a ahorrar. Entonces, si no puede ser un 10-10, bájalo al 5-5 o un 2-2, me da igual, un 2%, pero a medida que vayas ahorrando un poquito, a la larga te darás cuenta que a lo mejor ser freelance ya no es tan, no está tan alejado, o a lo mejor ese viaje que siempre has querido hacer, o a lo mejor comprarte una casa a día de hoy, creo que un poca gente privilegiada lo va a poder hacer, pero quién sabe el día de mañana. Ah, ¿no?
Intenta tenir un mètode, sí. No? Encara que siguin pocs diners els que puguis estalviar. Dius, carbonitzaràs les dinàmiques tòxiques i patrons que ens indueixen a una espiral de relacions danyines que ens allunyen de la nostra pròpia individualitat. Creus que les dones no se'ns ha educat en la por del estar soles? O sigui, que se'ns ha educat en aquesta cosa de dir una dona sola què?
Sí, bueno, ¿cuántas películas tenemos alrededor de eso? Que de repente es una chica que está amargada en Manhattan, ¿no? Que trabaja en una gran oficina, tiene el trabajo de su vida, pero está vacía. Hasta que conoce al buenorrísimo, que de repente casi la atropella por la calle y tiene una relación maravillosa, ¿no? Entonces, todo el rato, todos los estímulos, tanto literarios, musicales, culturales en general, nos han ido llevando un poco hacia esa idea de estar acompañadas, del miedo a estar solas, ¿no? Y ese miedo a la soledad cada vez lo estamos perdiendo más, por suerte, ¿sabes? Porque cada vez nos estamos dando cuenta que hay veces que estamos más solas en una relación que con nosotras mismas, sinceramente.
Pasa.
Y porque nos dicen mucho eso de no, porque te vas a quedar sola con gatos y vino, y dices, pues a mi me parece muy bueno.
Tu expliques, ¿sabes? No? Perquè el llibre també tu t'obres molt, expliques molt sí. la teva vida, no? I que et vas arribar a trobar en aquesta situació de sola i amb dos gats.
Sí, claro, yo era el prototipo,
aquí, ¿no?
Porque mira, soy abstemia y no bebo alcohol, pero chica, yo era el prototipo de la loca de los gatos, soy ja, me dan el carnet.
Escolta, què són els neomaltractadors?
Sí, esto justo es un poco un nuevo perfil, de algún modo, que con toda la apertura de las nuevas masculinidades y de los aliados feministas que estamos viendo también en los últimos meses, años, que están saliendo como bastantes nombres de hombres que parecían de confianza y no lo eran. Entonces, el neomaltratador básicamente es una persona que utiliza todo lo que viene siendo los activismos, especialmente el activismo feminista, para enmascararse un poco y seguir manipulando o seguir maltratándonos. Entonces, básicamente yo lo que digo es, nos han advertido mucho de los príncipes azules, ya sabemos todas que vamos un poquito atentas, pero cuidado también con los príncipes violetas. Y a lo que me refiero de violeta no es de un color de un partido político, me refiero violeta a los abanderados del feminismo, que muchas veces nosotras bajamos la guardia porque pensamos que estamos en un espacio de tranquilidad y no es así. Y ejercen manipulación pues con distintas técnicas, como puede ser la conocida luz de gas o el gaslighting.
Sí, sí, és una... És sens dubte una... No? Desapareixo i et faig llum de gas i no et responc i no et faig veure que ets com invisible per mi. Tot això i més, molt més a Piròmanes, aquest llibre de la Noemí Casquet, Cómo incendiar tu vida y despertar tu poder, editat per Planeta. Demà, dia d'infern, fantàsticament infernal, per la Noemí, com per altres autors. Escolta'm, llocs i hores de signatures, suposo que les teves xarxes socials, no?
Sí, @mamacasquet. Ahí estará, bueno, ahí está todo en stories, porque es que estoy desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde y tengo a una hora por caseta, entonces estaré en la FNAC, estaré en la Casa del Llibre y en general todo está en mis redes.
Molt bé, doncs que sigui un gran dia per tu. Gràcies, Noemí, que vagi bé. Fem una pausa i de seguida la Marta Pérez Duerge amb els refranys.
La tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès. Si volem futur, preparem-nos pel futur.
Plataforma Editorial i Fundació Metalquímia presenten el nou llibre de Josep Lagares, Time Out, creativació o extinció. Nosaltres triem.
El poder de les idees com a eina per a fer front a un món en constant transformació.
A la venda aquest Sant Jordi a les llibreries.
Aquest Sant Jordi entra a El Passatge, una història d'amor, amistat, venjança i secrets de la ciutat vella. La Barcelona de les grans il·lusions vista amb els ulls d'una dona inoblidable. El Passatge, de Maria Carme Roca, guanyadora del Premi Santa Eulàlia de Novel·la de Barcelona. Per Sant Jordi, regala el Santa Eulàlia, la millor novel·la històrica, una escriptora de grans emocions.
Si veu un elefant volant i ni s'immuta. Si passa un mico en bicicleta i ni se'l mira. Si aterra un ovni i ni es mou, no està enganxat a una pantalla. Està llegint Cavall Fort.
Subscriu-lo a cavallfort.cat o al 93-218-6220. No tindrà ulls per a res més.
Ja s'acosta la 17a edició del Festival de Música Ambassad de Sabadell.
Heinz, Mujeres, Villano Antillano, La Élite, Els Pets, Figa Flowers, Bayuca, Svetlana i molts més.
4 dies, 3 escenaris i 29 artistes.
Del 15 al 18 de maig, vine a ballar i vibrar amb la millor música alternativa en directe del moment en un entorn amable, natural i sense massificacions.
Entrades a la venda a ambassad.com.
Banc Sabadell presenta Què fem amb el drac?
Ja tornem a ser a l'abril. Ja és aquí el drac insaciable.
Si el matem, sembla no prendre'n.
Què hem de fer per fer-li entendre?
Si volem que el drac n'aprengui amb ser una reprimenda, mil vegades fem-li escriure: les persones no es mengen.
Si volem que el drac n'aprengui, se m'acut una lliçó.
Tu tries el final d'aquest il·lustre animal. Poder triar és el teu poder. Banc Sabadell.
Blackwater, el llibre del qual tothom parla. Una nissaga matriarcal inoblidable, apassionant, totalment addictiva. Aquest Sant Jordi submergeix-te a Blackwater.
Per Convergència i Unió! I visca Catalunya!
Josep Maria Pou és el president. La primera pel·lícula sobre les llums i ombres de la família Pujol-Ferrusola.
Con la mitad de España no se juega.
Pare Nostre, 16 d'abril als cinemes.
Ha sigut del seu gust aquest arròs?
Era deliciós. Tenia un sabor i una cocció perfectes. Em podríeu dir quin arròs gasteu?
Esclar, el fem amb arròs Montsià, denominació d'origen protegit del Delta de l'Ebre. És una varietat seleccionada, ideal per arrossos amb la millor qualitat. Nosaltres, per cuinar, sempre utilitzem arròs Montsià.
Arròs Montsià, l'arròs de la nostra cuina.
Somiava en una illa, un llibre de Roc Casagran. Un crit d'auxili per tornar a estimar. El Premi Sant Jordi, editat per Univers Llibres i Òmnium Cultural. Per Sant Jordi, el Sant Jordi.
Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
Del 24 d'abril al 2 de maig, torna al Barcelona Film Fest. Gaudeix del cinema amb les millors pel·lícules basades en llibres i fets històrics. En aquesta edició visitaran el festival Ralph Fiennes, Richard Gere, Barbie Ferreira, Ferzan Özpetek o Carolina Juste, entre d'altres. Viu les catifes vermelles i participa en els col·loquis amb els convidats després de les projeccions. Del 24 d'abril al 2 de maig, als cinemes Verdi de Barcelona. Més informació a bcnfilmfest.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat.
BCN Clàssics presenta el concert de Patricia Kopaczynskaya en el marc del centenari de Pierrot Lunaire. El 1925, que es va celebrar el Festival Arnold Schönberg a Barcelona i va suposar la primera posada en escena a l'estat espanyol d'aquest melodrama. Obra fonamental del modernisme, Pierrot Lunaire està basada en una selecció de 21 poemes d'Albert Giró. El 29 d'abril, al Palau de la Música Catalana. Més informació a bcnclassics.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
Linkat. A Catalunya Ràdio.
Ja m'entens.
Un programa d'un altre gènere.
I com que tenim molts continguts per oferir-vos, el millor que podem fer és començar.
Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+. Amb David Ávila.
Som per tot arreu, no baixarem el cap i ens tindran allà al davant.
Ja m'entens.
Aquest dimarts, a l'API web de Cat Ràdio.
I també disponible a la plataforma 3Cat.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio amb Agnès Marquès.
7 i les 6. Marta Pérez Verge, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, la setmana passada vam dir que avui parlaríem de la tradició de la mona de Pasqua, que va ser ahir. Començarem per aquí?
Sí, començarem per aquí perquè ja us avançava que en alguns territoris justament es fa l'entrega de la mona avui dimarts de Pasqua, i si et sembla ara us ho explico.
I tant.
Perquè a més el refranyer té molt present el dia de la mona i ens diu que ni Pasqua sense mona, ni Corpus sense ginesta, ni Sant Joan sense coca. O sigui, la mona no pot faltar tant si es dona diumenge, com si es dona dilluns, com si es dona avui dimarts.
Ah, fantàsticament, a favor.
A favor totalment,
I tant.
Doncs nosaltres avui ja el considerem laborable, estem ja tots treballant, però no passa tot arreu, ja us avançava que, per exemple, les Illes fan vacances escolars de dijous passat tota aquesta setmana i fins diumenge, o sigui, ho fan passat a les nostres festes. Però, encara que trobareu doncs, que hi ha mones a Mallorca, el costum no és fer la mona, encara que sí que en pugueu comprar, sinó que la tradició és més típica de Catalunya, País Valencià i Múrcia, però no de les Illes. Què és típic, justament, a les Illes? Doncs allà són les panades salades i rubiols, que són les empanades dolces. I també es cuina el frit de Pasqua, que es menja el diumenge. I tot el que és salat, com ja vam comentar la setmana passada, està cuinat a base de xai. I en alguns llocs, els dimarts, doncs, es puja a peu fins al puig que es té més a la vora per fer aquest dinar a l'aire lliure, on es porten les panades i els rubiols. I pel que fa a Menorca, el que és típic és la formatjada, que és un petit pastís cilíndric de pasta de seu farcit amb carn de bé, xulla, sobrassada i espècies, que encara que es digui així, com podeu veure, no porta formatge per enlloc, per molt formatjada que es digui. I el que sí que porta formatge és el flaó, que és el menjar típic de Pasqua d'Eivissa. I des d'aquí doncs, vull donar les gràcies a la Caterina Carmany, perquè és qui m'aconsella sempre, on dona, m'explica les tradicions, els refranys, les expressions, i des d'aquí li fem una abraçada ben forta.
Molt bé. I si tornem a la mona, qui la celebra avui dimarts?
Doncs qui la celebra és alguna de les zones del País Valencià. Fan el dimarts de Pasqua o també el dilluns de Sant Vicent, que és el que ve. Mm. Antigament, el dimarts era el tercer dia de Pasqua, que era una tradició que es va perdre justament durant el segle XX, on el que era molt típic eren les sortides al camp per menjar la mona amb familiars o amics, i actualment són molt poques les poblacions que mantenen aquesta tradició i que ho fan, les que ho fan i les que es manté justament perquè han adquirit aquest dia com a festiu local i llavors es poden permetre seguir celebrant la mona amb dimarts.
Veiem que la cosa del dia pot variar, però d'on ve la tradició?
Doncs aquest menjar dolç, propi del dia de Pasqua Florida, ja està documentat des del segle XV i tot i que hi ha qui creu que es remunta encara més enrere, per tant, potser és d'abans del segle XV. I heu de pensar que aquesta celebració justament posa de relleu la importància del padrí com a figura protectora i enllaça amb el moment més important del calendari cristià. I fixeu-vos que dic el més important. És més important fins i tot que Nadal, perquè Setmana Santa es commemoren la mort i la resurrecció de Crist. I llavors, per començar antigament, quan es feia a casa, tenia forma de tortell i era feta amb pasta de pa. Llavors, fins ben entrat al segle XX, es posaven ous durs, de vegades amb la closca pintada, i era un ou per cada any que tenia l'infant a qui se li regalava. Llavors, per qui no sàpiga avui dia fins quan s'ha de regalar la mona, que dius, clar,
és un gran
perquè
tema,
ara ja veus allò, uns ganàpies i encara estan rebent la mona. Històricament la tradició es mantenia doncs, que els fillols, aquesta tradició, fins que feien els 12 anys, que és quan rebien la primera comunió.
Sembla poc.
Sí.
Oi?
Suposo que és perquè 12 ous ja són molts.
Sí.
I havien de posar allò un tope.
Ja.
I aquest, en alguns llocs el pastís doncs, tenia forma de ninot, amb les cames obertes i aixarrancades, amb l'ou a la boca o al ventre. I per això hi ha qui ha relacionat la mona amb un antic culte a la fecunditat. I per això els ous tenen un paper molt important perquè eren sinònim de fertilitat, d'esperança i renaixement de la natura. I justament perquè els ous, doncs perquè simplement Pasqua coincideix en el moment en què les gallines ponen més i, per tant, no és estrany que facin servir també els ous al pastís de Pasqua.
A Catalunya, les mones com les actuals es van començar a fer el segle XIX, eh?
Sí, van ser cuinades amb una base de pa de pessic, de mantega i xocolata i adornades amb plomalls, fruita confitada o ous i altres figures de xocolata que amb el temps s'han anat convertint convertint doncs, en aquestes autèntiques obres, obres d'art. Però que la xocolata sigui protagonista no és fins al 1930 i justament va ser a Barcelona, amb en Lluís Santapau de la confiteria Mora.
Molt bé. D'on ve aquesta tradició que els padrins han de regalar la mona als fillols?
Doncs, com sempre, hi ha diferents versions. Unes ens expliquen que la majoria estan relacionades amb les ofrenes que es feien a la fertilitat i l'equinoxi de primavera, i així molt per sobre, una teoria ens fa anar cap a Grècia i les Moníquies, que eren unes celebracions gregues dedicades a Artemísia, però també hi ha qui ens parla de les pascurals, que eren unes festes que els pastors romans celebraven amb coques, i llavors hi ha altres versions que en porten cap a festes cèltiques de la primavera, que també s'ofrenaven doncs, tortells rematats amb ous. Ja veieu que tots són herència d'antigues tradicions que celebraven sobretot la primavera, i llavors el que fa el relat cristià és fer-ho coincidir amb la felicitat per la resurrecció de Jesús.
Molt bé, a veure, en joc dues mones, 93207474, els dos primers que truqueu. Va, concurso jo. Vinga, Marta, sí? Endavant. Vinga,
avui us porto quatre noms de dolços i m'heu de dir quin dels quatre no té a veure amb una mona de Pasqua.
Sí.
Cristina, Jaumet, Manjoia o Tonya. Agnès.
Cristina, Jaumet...
Manjoia o Tonya.
Que diu, com era la pregunta?
Que no té a veure amb la mona de Pasqua.
No ho sé. Cristina. Cristina.
No, la correcta, la que no es té a veure, és el Jaumet, que és un dolç típic de Sant Hilari Sacalm. La Cristina és la mona més tradicional, que a més ara doncs el Gremi de Pastisseria de Barcelona estan instant a recuperar-la. La Manjoia és, només es diu a la Sènia, i ve d'àpat joiós, i se celebra la Pasqua Florida. I la Tonya, justament, és aquest pa sucarrat, fogassa, coca boba, o el panou, que és rodona i que es menja justament al País Valencià i a Múrcia com a brioix. Per tant, avui, al País Valencià mengen aquesta Tonya.
La Tonya, doncs, escolta, no l'he encertada, però truqueu 93207474, que els dos primers teniu mona. Gràcies, Marta.
A vosaltres sempre.
Vinga, butlletí i sèries i pel·lis. Fins ara.